Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Empitjoren els principals indicadors de la pandèmia a Catalunya quan falten 10 dies per Nadal. Tot plegat mentre comencen a relaxar-se algunes restriccions i el govern preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin a principis del mes de gener.
La mirada més immediata de les autoritats sanitàries se centra en aquest canvi de tendència experimentat en les últimes hores. La velocitat de propagació del virus ha pujat 3 centèsimes de cop després d'una setmana de descensos i també el risc de rebrot s'ha enfilat 10 punts. La pressió hospitalària també viu un repunt amb més ingressos a hospitals i també a les UCIs. En espera de veure com evolucionen aquests valors, Salut ha anunciat que mobilitzarà 500.000 de professionals d'infermeria per començar a vacunar contra la Covid-19 la primera setmana del mes de gener, començant pels geriàtrics i també les persones amb discapacitat.
En paral·lel, el govern espanyol garanteix que cap al mes de juny ja s'haurà vacunat uns 20 milions de persones i d'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts dia 15 de desembre i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Els centres comercials comencen a rebre els primers clients amb la reobertura al 30% de l'aforament, però el sector ho veu difícil recuperar les pèrdues d'aquesta campanya de Nadal. Mentrestant, alguns esquiadors han donat ja el tret de sortida a la temporada aprofitant la llibertat de moviments que hi ha entre setmana. L'afluència ha estat desigual durant el primer dia.
La Fiscalia ha tornat a reclamar informació a Salut per comprovar si es van complir els protocols a la residència de Tremp, on 4 noves víctimes han elevat a 53 el nombre total de morts. Actualment, 81 residències i 42 treballadors són positius de Covid-19.
Les tasques d'enderroc han fet aflorar una quarta víctima mortal a la nau incendiada a Badalona la setmana passada. L'Ajuntament ha ofert als afectats allotjament en un alberg per un màxim de 5 dies, però no preveu cap altra solució d'habitatge temporal.
Mercabarna demana a la ciutadania que compri productes frescos als mercats per celebrar els àpats festius i d'aquesta manera els majoristes puguin compensar les pèrdues per les restriccions a la restauració. Els del peix són els que preveuen la caiguda més acusada amb un 30% menys de vendes.
En esports, el Girona empata 0 contra el Rayo Vallecano a segona divisió. El porter dels gironins, Juan Carlos, suma una altra gran actuació i deixa la porteria a 0 per quart partit consecutiu.
Obrim àrea de servei, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí ja estem pendents de la primera incidència. Un vehicle avariat a la C-17 a Lliçà d'Amunt, sentit Vic, talla un carril i això provoca 5 quilòmetres d'aturades i també comencen ja les retencions habituals a la punta a tota la corona de Barcelona. En trobarem com cada matí a la Pota Nord, a la C-31 i a la C-58, en aquest sobretot sentit d'entrada, també per sortir de Barcelona a Ripollet en sentit Terrassa i d'entrada a la ciutat des de la Pota Sud a la zona del Baix Llobregat. Ara les vies més transitades són l'autovia 2 i la B-23, també amb densitat a l'enllaç entre la mateixa B23 i l'AP7, al Papiol. Al Vallès també hi ha retencions habituals a l'AP7 a Barberà i a la C-17 a Parets i a les dues rondes de Barcelona, trams aturades que es van repartint en tots dos sentits. També destaquem que en clau meteorològica les nevades mantenen tallat l'accés al Coll de Pal. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui ens hem despertat un dia més amb molts núvols, amb una miqueta de precipitació feble cap a l'interior del país i amb una temperatura a mesura que abans del dia aquests núvols aniran a menys. De cara a la tarda, sobretot primeres hores, farà més sol i temperatures molt suaus de cara al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us ho dèiem en titulars, falten tan sols 10 dies per Nadal i preocupa un nou canvi de tendència en els principals indicadors de la pandèmia.
Sí, justament mentre comencen a relaxar-se algunes restriccions, en les últimes hores s'ha tornat a enfilar la velocitat de contagi, que se situa en el 0,94. I també el risc de rebrot ha crescut, ara mateix és a 181 punts, que són 10 més que l'última jornada, i el nombre de nous contagis confirmats en prova diagnòstica està per sota dels 1.000, però recordem que les dades d'infeccions facilitades els dilluns acostumen a patir retards en les notificacions. També repunten, d'altra banda, les dades d'ocupació hospitalària. Els ingressats a planta augmenten en més de 70 persones i també s'han registrat 6 pacients més a les UCI. El Departament de Salut ha informat també de 19 noves defuncions en les darreres hores.
Tot plegat amb la mirada posada en les primeres dosis de la vacuna que es preveu que arribin la primera setmana del mes de gener. Salut fa una crida a 500 professionals d'infermeria perquè comencin a vacunar aleshores els primers col·lectius a Catalunya. Seran les persones grans i les discapacitades que viuen a residències i també el personal que hi treballa. Ens explica els detalls del pla la nostra companya Maite Polo.
Tan bon punt arribin les primeres dosis, calculen que serà durant els primers dies de l'any, 25 equips d'infermeres i infermers formats per 20 professionals cadascun es distribuiran per tot Catalunya i recorreran les residències geriàtriques i de discapacitats en grups de dos. Ho ha explicat la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas.
Començarem a vacunar en les residències de persones grans i també de persones amb discapacitat. I per fer-lo comptem amb l'experiència, amb la professionalitat de les nostres infermeres. Hem plantejat 25 equips d'infermeria de 20 infermeres, cadascun dels equips, que actuen en jornada de matí i de tarda.
Les infermeres seleccionades, encara que tinguin experiència en vacunació, hauran de fer formació específica per administrar la de la Covid-19 abans d'iniciar la campanya. La previsió del govern és immunitzar prop de 500.000 de persones durant el primer trimestre de l'any.
I en la mateixa línia, Sanitat també ha anunciat que la campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà el mes vinent amb l'objectiu d'haver arribat al juny a 20 milions de persones. Sigui com sigui, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que fins un mes després d'haver rebut la primera dosi encara hi ha possibilitat d'infecció i per tant cal no abaixar la prevenció.
La immunitat que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber sido vacunado, de haber sido vacunado de la segunda dosis. Se empieza a vacunar, te ponen la primera dosis, 3 semanas después te ponen la segunda, y hasta una semana después de la segunda dosis no tienes la inmunidad esperada. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección y, por lo tanto, tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta.
I parlem ara de la primera conseqüència de la flexibilització de les restriccions que ha estat la reobertura dels centres comercials aquest dilluns. A les portes de les festes de Nadal, les grans superfícies han recuperat l'activitat i ho han fet amb força afluència de clients. Un d'aquests casos és el Parc Central de Tarragona, on des de la primera hora del matí ja s'hi van veure amb cues. El Gerard Bosch, de TAC12, en té tots els detalls.
Bosses amunt i avall, persianes aixecades i en certs moments cues a dins i també a fora del parc central. Aquest ha estat l'ambient des de bon matí en la reobertura dels centres comercials.
He vingut per comprar-li roba a uns fills, tant a la nena com al nen, perquè és horrible, o sigui, no es pot comprar cap puesto. Tarragona, si no és Eroski, no és res.
De les quatre cosetes per poder fer ara per Nadal i això, i aprofitant les vacances.
La reobertura és el 30%, però suficient com per tornar a la feina a només 10 dies per les festes de Nadal. Encara que el balanç de la temporada serà més fluix que el 3 anys, ja que la represa de l'activitat arriba tard.
La campanya de Navidad empieza normalmente en Black Friday, salvar no se va a salvar. Ya veníamos de un año especialmente complicado.
Tot i el predomini de les compres per internet, els botiguers esperen que aquestes dues setmanes serveixin de retrobament amb els clients. L'afluència de visitants pot anar a més, sobretot de cara a finals de setmana. Per això, en aquest centre comercial s'han previst espais per fer cues per tal de controlar l'aforament i també destaquen que s'han millorat les mesures de prevenció i de ventilació.
I tret de sortida desigual a la temporada d'esquí a les estacions catalanes, alguns esquiadors que han aprofitat la llibertat de moviments que hi ha entre setmana en una estrena marcada per les restriccions que imposa la pandèmia. Ho repassem en aquesta crònica d'en Xevi Pujol des de Televisió del Ripollès.
Vallter 2000 ha reobert aquest dilluns amb diverses mesures per evitar contagis. Alguns esquiadors s'han demanat dies de festa per poder gaudir de la neu, d'altres treballaven a la tarda però han aprofitat el matí.
I he tingut que esperar tot aquest temps, amb ànsia, amb mono, d'esquí, esquí, esquí, i mira, ara per fi ja les han obert.
La veritat és que les pistes estan perfectes, que les acaben de trepitjar, hi ha molt poca gent, les mesures de seguretat estan molt bé.
Els visitants valoren positivament les mesures de seguretat implantades i el forfet online.
Ho hem comprat per internet i així amb les noves màquines és només escanejar el QR i és superfàcil, et dona la targeta i ja està.
S'ha de disfrutar aquesta neu. Doncs el vam comprar online, com bé dius, i només l'hem de tramitar aquí a una màquina que passarà el codi QR i donar el forfet.
Aquesta setmana tocarà adaptar-se a aquesta nova realitat per part de les estacions catalanes. S'espera més afluència en dies posteriors i el cap de setmana podrà anar-hi gent de tota la comarca.
Encara sobre el relaxament de mesures, el Procicat estudiarà si ampliar a tota l'àrea metropolitana el confinament del proper cap de setmana, que en principi ha de ser comarcal.
És una opció que l'Ajuntament de Barcelona ha posat damunt la taula i que Interior reconeix que està analitzant. Això permetria, per tant, la llibertat de moviments entre les 6 del matí de divendres i fins dilluns, entre 36 municipis. Sigui com sigui, Protecció Civil ha alertat que aquesta opció suposarà incrementar riscos i també la implicació de fins a 4 comarques diferents. Tot i això, el govern considera que un perímetre metropolità podria tenir coherència amb la idea d'anar esponjant el confinament. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha aclarit a preguntes dels periodistes que no s'ho plantegen en aquests moments, però el Procicat ho estudiarà.
Jo el que he comentat és que hi havia aquesta sol·licitud per part de Barcelona i que en el lloc on s'ha de treballar, que és en el Procicat, s'estudiarà com totes les peticions que hi ha, però en cap cas que estigui ni decidit ni no decidit, sinó senzillament que el Procicat és qui ha de treballar aquest punt en la mesura en què hi ha hagut una sol·licitud municipal per part de l'Ajuntament de Barcelona.
La Fiscalia ha tornat a reclamar informació al Departament de Salut per comprovar si es van complir els protocols a la residència de Tremp. 4 noves víctimes han elevat a 53 el nombre total de morts.
El departament reconeix que la situació és molt greu en aquest centre, amb una mortalitat en augment des que es va detectar el brot el mes passat. Actualment, 81 residents i 42 treballadors són positius de Covid-19. Malgrat que la Generalitat va qualificar de totalment desbordada la situació que la va dur a intervenir aquesta residència, el patronat responsable assegura que en cap moment els interns van quedar desatesos. Així ho traslladaran a les al·legacions que faran arribar a Salut en relació als requeriments que s'han anunciat. Joan Antoni Mateo és el president del patronat de la Fundació Jaume Fiella de Tremp.
Volem afirmar que la residència de la Fundació ha passat sempre de manera òptima i satisfactòria les inspeccions que fa regularment el Departament de Salut. I no s'ha trobat res del que ara se'ns retreu i acusa.
Pel que fa al pla de Nadal previst en relació a les residències, la Generalitat recomana que les sortides dels geriàtrics no siguin puntuals, sinó preferiblement d'un mínim de 3 dies. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.
No només són les sortides, sinó que ja també es preveu un augment de visites i també sortides de passejos i també aquestes sortides prioritàriament doncs, més llargues. Això està tot establert, està pactat i també hi ha eines de prevenció de cara a les famílies, aquesta corresponsabilització. És a dir, què faran dies abans d'aquesta visita, dies abans doncs, d'anar a buscar aquesta persona, el pare, la mare, els avis.
Més qüestions. Els tècnics han trobat el cos d'una quarta víctima a la nau de Badalona que es va incendiar el passat dimecres. Dijous es van localitzar les altres tres, unes tasques de desenrunament que van començar dissabte i continuen hores d'ara. Els bombers de la Generalitat ja s'havien retirat i només hi han de tornar si es requereix la seva presència. Busquem més informació en aquesta crònica de Televisió de Badalona.
L'alcalde Xavier García Albiol ha afirmat que els operaris han localitzat el cos en una zona de l'edifici que, tot i que ja s'havia revisat dies abans amb gossos i drons, la quantitat de runa havia impedit la troballa.
El cuerpo parece que ha aparecido en una de las zonas inicialmente ya se habían, de manera superficial, s'havien revisat.
L'alcalde ha assenyalat que en les properes hores les feines d'enderrocament aniran dirigides a revisar els espais de la nau als que ni bombers ni operaris encara hi han pogut accedir, com és la zona on es va enfonsar la teulada. Segons Albiol, això provocarà que el ritme de demolició de la nau passi a ser més lent, ja que la possibilitat de trobar nous cossos o patir esllavissades fa que els operaris hagin de fer el desenrunament pedra a pedra.
Hay tres o cuatro personas que no están localizadas en este momento. Eso no quiere decir ni mucho menos que sean personas que hayan fallecido.
García Albiol ha afegit que el consistori ha ofert a tots els afectats la possibilitat d'allotjar-se a un alberg durant 4 o 5 dies, segons ha afirmat. No obstant, l'alcalde ha remarcat que l'Ajuntament no preveu oferir a les víctimes cap solució d'habitatge temporal.
I parlem ara de la reconstrucció d'infraestructures, perquè finalment els municipis més afectats per les riuades de la Conca de Barberà i les Garrigues de l'octubre de l'any passat i pel temporal Glòria del mes de gener tindran un fons d'ajuts de 37 milions d'euros per poder afrontar tots els desperfectes de les llevantades. Generalitat i govern espanyol han signat un conveni per posar les bases d'aquesta injecció econòmica. La partida cobrirà fins al 50% de la sol·licitud que presentin els consistoris i els 35 milions d'euros ja mobilitzats per la Generalitat serviran per cobrir el 50% restant. Coincidint amb la signatura del conveni i durant la visita a les obres que s'han fet a Blanes i Tordera, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha destacat la necessitat que els propers pressupostos de la Generalitat incloguin un fons específic per agilitzar els recursos davant de nous desastres meteorològics.
I de fet ho estem treballant des del Departament de la Presidència de dotar-nos d'un nou instrument. Un nou instrument que és un fons de finançament directament que sigui per aquestes catàstrofes naturals. És a dir, que no haguem d'esperar que sigui del fons de contingència perquè llavors els tràmits són molt més complexes i per tant el que estem fent és treballant per tenir un fons propi, no, per emergències.
A la tarda la consellera també ha visitat Montblanc, on s'ha reunit amb els alcaldes de la Conca de Barberà i on els recursos previstos han estat llargament esperats i reivindicats. Les obres en aquest municipi, que rebrà 3 milions d'euros, haurien de començar d'aquí a poques setmanes. En aquests termes s'expressava l'alcalde Josep Andreu.
El govern central, que creiem que han tardat molt, perquè un any i dos mesos i pico després creiem que no és una actuació d'urgència. Ara tenim un repte, tant la Generalitat com els ajuntaments, d'això d'aquí a solucionar-ho en un espai molt breu. Entre tots ens esforçarem molt i moltíssims de poder explicar que allò que les administracions més pròximes, ajuntaments i Generalitat, són molt més eficaces que aquestes administracions molt allunyades a cops territorialment, però a cops ideològicament del nostre país.
Berga Barna demana a la ciutadania que compri productes frescos als mercats per celebrar els àpats festius i d'aquesta manera els majoristes puguin compensar les pèrdues per les restriccions de la restauració. Els del peix són els que preveuen la caiguda més acusada, amb un 30% menys de vendes. Repassem aquestes previsions al detall, Marc.
Sí, com bé dius, Taís, s'espera que el peix i el marisc pateixin la caiguda de venda més gran i, per contra, també les fruites i hortalisses, en canvi, mantinguin la seva demanda gràcies a l'augment del consum a les cases, a les llars. Si parlem purament de preus, es preveuen pujades del raïm, donada la caiguda de producció a Itàlia, i també pujaria el preu del peix fresc a conseqüència dels temporals que hi ha hagut al nord d'Europa. Es mantindran els preus molt similars als de l'any passat, tot i que les vendes, en canvi, se'n ressentiran, bàsicament per les restriccions imposades al sector de la restauració. Anem a pams. Pel que fa al peix i al marisc, la previsió és vendre 5.000 tones, un 20% menys que l'any passat. Com dèiem, els preus seran estables, tot i que s'espera que s'incrementin els propers dies pels temporals del nord d'Europa, que ara comentàvem que han reduït les captures. A fruites i verdures, la previsió és vendre 90.000 tones, un 10% menys que l'any passat, i els preus, els majoristes asseguren que hi haurà un increment del 2% en la fruita i que es mantindran, en canvi, en la resta d'hortalisses. A tall d'exemple, s'espera que caigui el preu de la pinya entre un 30 i un 40%, però que el raïm, que sigui el gran protagonista, evidentment, del cap d'any, incrementi el seu preu per la baixa producció que s'ha donat a Itàlia aquest any. Pel que fa a la carn i a l'aviram, doncs les xifres ronden les 15.000 aus, una xifra que és molt similar també a la de l'any passat, i destaquen la pollarda, l'ànec i el gall dindi de pagès.
I ara canviem de qüestió per explicar que el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, ha negat haver participat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 quan era alcalde de Agramunt. El judici que ha quedat vist per a sentència s'ha dut a terme al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ho han seguit els companys de Lleida Televisió.
El conseller d'Exteriors, Bernat Soler, ha negat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que participés en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre quan era alcalde d'Agramunt. En el judici contra ell per desobediència, Soler ha dit que va participar en un debat en un local municipal com a representant polític, però no pas com a alcalde. També ha dit que no va cedir l'escola per fer la votació. La Fiscalia demana un any i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i 24.000 euros de multa.
La seva opinió expressada amb aquest acte va ser en favor del referèndum.
No, jo el que vaig dir és que en cas que s'acabés celebrant el referèndum, perquè el referèndum està temporalment suspès, doncs que en qualsevol ocasió que hi hagi oportunitat d'exercir el dret a vot, el ciutadà sempre ha d'exercir el seu dret a vot.
En quin concepte va participar vostè en aquest acte?
En concepte de representant polític d'un partit, en cap moment com a alcalde.
Al final del judici, Soler no ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula i la causa ha quedat vista per a sentència.
El govern acusa la monarquia i l'estat espanyol de corrupció sistèmica. En el debat monogràfic al Parlament sobre corrupció celebrat aquest dilluns, l'executiu anuncia que avui mateix queden activades les bústies ètiques per tal de mantenir la confidencialitat de les denúncies de males praxis en allò públic. Ha seguit el ple a la Cambra Catalana la nostra companya Mont Carvajal.
El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, acusa tots els partits de corrupció i de no combatre-la.
Desgraciadamente, aquí en Cataluña, pues tenemos un cierto déficit de valentía política para afrontar la lacra de la corrupción. Miren, es que todos miran hacia otros.
Els partits del govern, però també els comuns i la CUP, assenyalen la monarquia com a màxim exponent de corrupció estructural. Des del govern ho diu Pere Aragonès com a vicepresident.
Sí que és sistèmica, i aquí ningú és intocable. Es digui Borbó o tingui la qualificació de mèrit. Ningú és intocable davant de qualsevol cas de corrupció. Davant de la corrupció, la inviolabilitat de determinades institucions és un insult a la democràcia.
El govern posa en marxa avui les bústies ètiques perquè qualsevol ciutadà o polític pugui denunciar conductes il·legals i males praxis en el sector públic.
I un apunt més abans dels esports per explicar-vos que més d'una setantena de persones es van concentrar a les portes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gestionat per la Fundació Altaia, per denunciar que a la ciutat s'està negant el dret a l'avortament. Convocats pels col·lectius Acció Lila i l'Aldarull, els manifestants culpen d'aquest fet a l'Orde de Sant Joan de Déu, una de les tres institucions que formen part del patronat d'Altaia. L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de fet, és l'únic hospital gran de la Catalunya central on no es fan avortaments. A Vic, en canvi, sí que se'n fan de quirúrgics entre la setmana 9 i 12 i a Igualada es fan de farmacològics en aquest mateix període.
El Girona va empatar a 0 contra el Rayo Vallecano a segona divisió. En gran part, l'empat a 0 va ser mèrit del porter dels gironins, Juan Carlos, que va desbaratar les moltes ocasions que va tenir el Rayo. És el quart partit consecutiu que aconsegueix mantenir la porteria a 0. Els gironins són setens amb 28 punts i n'han sumat 10 dels últims 12. L'entrenador del Girona, Francisco, dona per bo l'empat.
Después de esos 25 minutos que ha hecho el Rayo, yo ya con esos 25 minutos lo di por bueno, porque al final ha generado suficientes ocasiones como para haberse adelantado, con un Juan Carlos fantástico que no ha mantenido con la portería cero, y hay que reconocerlo, no hemos salido bien.
I el Barça coneixia ahir el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Es tracta del Paris Saint-Germain, vigent subcampió d'aquesta competició, una eliminatòria que s'obrirà el 16 de febrer al Camp Nou i que es decidirà el 10 de març amb la tornada al Parc dels Prínceps. Suposarà així el primer enfrontament de Neymar amb el Barça des que va deixar el club ara fa 3 anys i la reedició dels vuitens de final del 2017, que van culminar amb la històrica remuntada blaugrana amb el 6-1 al Camp Nou.
I l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Champions de Waterpolo 9 mesos després de la interrupció de l'anterior edició a causa de la pandèmia. Els mariners s'enfrontaran a les 7 de la tarda al Hannover en una primera fase que es disputa a Budapest en format bombolla. Els dos primers classificats aniran a la segona fase i encara n'hi haurà una altra abans de la final a 8 que està programada per al mes de juny a Hannover.
I en bàsquet, el Joventut jugarà aquest vespre a l'Olímpic contra l'únic Kazan al penúltim partit de la fase de grups de l'Eurocup. una penya que està ja classificada però que aspira al primer lloc del seu grup. Ens acosten la prèvia els companys de Televisió de Badalona.
La penya jugarà aquest vespre a l'Olímpic contra l'Unix Kazan en el penúltim partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres volen passar pàgina de la derrota contra el Manresa i arriben al compromís europeu amb els deures fets i amb el pas segellat al top 16. Tot i això, els verdinegres reben els russos, un rival directe per classificar-se com a primers de grup. En el cas de victòria del Joventut quedarien per sobre de l'Unix, però amb la incògnita de com acabarà la classificació perquè encara els quedarà jugar el partit contra el Burg, un altre rival directe per assolir la primera plaça.
Ser primers o segons de grup tampoc marcarà el nostre futur a llarg, però sí que és un pas endavant demostrar que amb la il·lusió que tenim de ser primers, doncs, també donar-li un toc d'atenció a tothom, no? És a dir, nosaltres estem aquí també.
Els verdinegres tindran aquesta setmana 3 partits. El d'avui contra l'Unix Kazan a Badalona, dijous a la pista de l'Obradoiro en partit ajornat de l'ACB i diumenge a la pista del Barça.
Els restaurants Bòtic de Corçà, al Baix Empordà, el del xef Sastre Gené i Cinc Sentits a Barcelona, del cuiner Jordi Artal, han aconseguit la seva segona estrella a la guia Michelin d'Espanya i Portugal del 2021. També han entrat a la guia tres establiments catalans amb la seva primera estrella. Es tracta de Tempo, a Sant Julià de Ramis, Quatre Molins de Cornudella de Montsant, al Priorat, i l'Aliança 1919 d'Anglès, a la Selva, que recupera la seva després de perdre-la el 2014. Pel que fa als restaurants triestrellats, no n'ha entrat cap de nou. Dels 11 establiments que en tenen, la guia segueix reconeixent, doncs, els catalans Celler de Can Roca, La Sarte i Abac.
Els aiguats de la tardor del 2019 van posar al descobert de forma fortuïta una pedra del Paleolític, una descoberta que s'ha fet a les coves del Fem, a Ulldemolins, i es creu que pot tenir una antiguitat d'entre 15.000 i 11.700 anys. Es tracta d'una placa de pedra amb gravats i han identificats 6 animals i també dues figures indeterminades. I també apareix un gran nombre de línies gravades, ara per ara, de difícil interpretació. Una troballa que contribueix al coneixement de l'art paleolític català i consolida la importància del massís del Montsant en relació amb les de la península Ibèrica.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Primer repunt de contagis de la Covid a Catalunya des del mes d'octubre. Els experts alerten d'aquest canvi de tendència que podria recollir els efectes del pont de desembre.
L'empitjorament de les dades que, a més, coincideix quan falten 10 dies per Nadal i la velocitat de propagació, el risc de rebrot i l'ocupació hospitalària han pujat aquests últims dies. Mentrestant, el govern preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin la primera setmana de gener i per això Salut ha anunciat que mobilitzarà mig miler de professionals d'infermeria per tal de començar a vacunar. L'executiu central, per la seva banda, garanteix que cap al juny s'hauran vacunat 20 milions de persones.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 15 de desembre, i al punt de 8:45 del matí en repassem també d'altres en forma de titulars.
El Procicat estudiarà si amplia a tota l'àrea metropolitana el confinament del proper cap de setmana, que en principi ha de ser comarcal. És una opció que l'Ajuntament de Barcelona ha posat damunt la taula i que Interior reconeix que podria aprovar. Això permetria la llibertat de moviments de divendres a dilluns entre 36 municipis.
La Fiscalia ha tornat a reclamar informació a Salut per comprovar si es van complir els protocols a la residència de Tremp, on 4 noves víctimes s'han elevat a 53, el nombre total de morts. Actualment, 81 residències i 42 treballadors són positius de Covid-19. En uns minuts parlarem amb Lola Muñoz, que és portaveu de la plataforma Els Estels Silenciats, un col·lectiu de familiars d'usuaris de residències.
Les tasques d'enderroc han fet aflorar una quarta víctima mortal a la nau incendiada a Badalona la setmana passada. L'Ajuntament ha obert als afectats allotjament, ha ofert allotjament als afectats en un alberg per màxim 5 dies, però no preveu cap altra solució d'habitatge temporal.
Els mercats catalans demanen a la ciutadania que compri productes frescos als mercats per celebrar els àpats festius i d'aquesta manera els majoristes puguin compensar les pèrdues per les restriccions a la restauració. De seguida anirem a Amposta, al seu mercat, per parlar del peix i el seu preu de cara al Nadal.
El Girona empata 0 contra el Rayo Vallecano a la segona divisió. El porter dels gironins, Juan Carlos, suma una altra gran actuació i deixa la seva porteria a 0 per quart partit consecutiu.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha presentat una important troballa feta el juliol al jaciment de les coves del Fem a Ulldemolins. Es tracta d'una placa de pedra amb gravats de diverses espècies animals de finals del Paleolític Superior, amb una antiguitat d'entre 15.000 i 11.700 anys.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Dèiem en titulars, falten tan sols 10 dies per Nadal i preocupa un nou canvi de tendència en els principals indicadors de la pandèmia.
Sí, justament quan comencen a relaxar-se algunes restriccions, en les últimes hores s'ha tornat a enfilar la velocitat de contagi, que se situa en el 0,94. També el risc de rebrot ha crescut, ara mateix és a 181 punts, són 10 més que la darrera jornada, i el nombre de nous contagis confirmats en prova diagnòstica està per sota dels 1.000, però recordem que les dades d'infeccions facilitades els dilluns acostumen a patir retards a les notificacions. També repunten les dades d'ocupació hospitalària, els ingressats de planta augmenten en més de 70 persones i s'han registrat 6 pacients més a l'UCI. El Departament de Salut també ha informat de 19 noves defuncions en les últimes hores.
Tot plegat amb la mirada posada en les primeres dosis de la vacuna que es preveu que arribin a principis del mes de gener. La previsió del govern és immunitzar prop de mig milió de persones durant el primer trimestre i per fer-ho ha previst un equip de 500 professionals d'infermeria. Tan bon punt arribin aquestes primeres dosis, es distribuiran en 25 equips formats per 20 professionals cadascun que es distribuiran per tot Catalunya i recorreran les residències geriàtriques i de discapacitats en grups de 2. Ho explica la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas.
començarem a vacunar en les residències de persones grans i també de persones amb discapacitat. I per fer-lo comptem amb l'experiència, amb la professionalitat de les nostres infermeres. Hem plantejat 25 equips d'infermeria de 20 infermeres, cadascun dels equips, que actuen en jornada de matí i de tarda.
La Fiscalia ha tornat a reclamar informació a Salut per comprovar si es van complir els protocols a la residència de Tremp. 4 noves víctimes han elevat a 53 el nombre total de morts. Un departament que reconeix que la situació és molt greu en aquest centre, amb una mortalitat en augment des que es va detectar el brot el mes passat. Actualment, 81 residents i 42 treballadors són positius de Covid-19. Malgrat que la Generalitat va qualificar de totalment desbordada la situació que la va dur a intervenir a aquesta residència, el patronat responsable assegura que en cap moment els interns van quedar desatesos. Així ho traslladaran a les al·legacions que faran arribar a Salut en relació als requeriments que s'han anunciat. Joan Antoni Mateu és el president del patronat de la Fundació Jaume Fiella de Tremp.
Volem afirmar que la residència de la Fundació ha passat sempre de manera òptima i satisfactòria les inspeccions que fa regularment el Departament de Salut. I no s'ha trobat res del que ara se'ns retreu i acusa.
I pel que fa al pla previst per Nadal en relació a les residències, la Generalitat recomana que les sortides dels geriàtrics no siguin puntuals, sinó preferiblement d'un mínim de 3 dies. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.
No només són les sortides, sinó que ja també es preveu un augment de visites i també sortides de passejos i també aquestes sortides prioritàriament doncs, més llargues. Això està tot establert, està pactat i també hi ha eines de prevenció de cara a les famílies, aquesta corresponsabilització. És a dir, què faran dies abans d'aquesta visita, dies abans doncs, d'anar a buscar aquesta persona, el pare, la mare, els avis...
Doncs valorem aquest pla de Nadal i aquestes declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb Lola Muñoz, que és portaveu de la plataforma Els Estels Silenciats. Senyora Muñoz, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Posem-nos primer en context per aquells que no els coneguin. Vostès són una plataforma que va sorgir a Osona, si no m'equivoco, ara fa uns mesos, durant la pandèmia, i que el que volen és reivindicar els drets dels avis a les residències.
Exacte. La plataforma surt concretament de Manlleu, d'un grup de familiars de Manlleu, i molt resumidament, amb tres paraules són claus el que ens impulsa, no?, a crear la plataforma, que és la impotència, la incomprensió i la ràbia, no?, de veure doncs, com se'ls vulnera els drets d'aquestes persones, no?, que nosaltres quan, després de la primera onada, doncs, comencem a tenir una mica de normalitat, no?, la nova normalitat, com es diu, i en canvi els nostres familiars continuaven tancats, aïllats i castigats.
Ens situem ja en el moment actual, ara, al mes de desembre. El protocol que tenen les residències els continua semblant inadequat? Com hauria de ser? Quins canvis hauria d'introduir el govern per tal de compatibilitzar la seguretat dels avis i dels seus familiars amb que aquestes persones grans no se sentin soles i no estiguin aïllades i no se'ls vulneri, com deia vostè, els seus drets? Com es pot conjugar aquestes dues qüestions?
Que nosaltres, evidentment, que ho trobem del tot insuficient, no? Perquè, clar, a dia d'avui, en aquests moments, ara només podem anar a visitar el nostre familiar un cop per setmana. Llavors, són persones molt grans que necessiten un acompanyament dels familiars, de les persones que estimen, i llavors jo penso que l'administració no ha pensat en un pla en el que trobin un equilibri per la protecció i també protegir aquesta part emocional que és igual o més important que el mateix Covid, no? Perquè sí que hi ha moltes persones doncs, que nosaltres sempre diem que ja estan morint de tristesa. Llavors, nosaltres, els familiars, som els primers de voler que hi hagi que els nostres familiars estiguin protegits. Llavors, hi ha la manera, evidentment, hi ha els treballadors doncs, que entren i surten cada dia, fan una vida social. Llavors, nosaltres estem demanant doncs, més proves de... Ara hi ha els antígens, doncs, ens podríem fer doncs, aquestes proves, el mateix que es va fer l'altre dia al Teatre d'Apolo, no? Doncs, nosaltres posar a disposició també dels familiars aquestes proves amb EPIs, amb totes les mesures de protecció que tenen els mateixos professionals. I jo penso que, bueno, pensem que tot és qüestió de voluntat i de recursos. Recursos humans, perquè hi ha molt poc personal, i també econòmics, perquè no volen, doncs, diguem, doncs, destinar unes despeses per això, no? En aquest sentit. Llavors, trobem insuficient una visita per la setmana. Llavors, fins i tot els familiars estem disposats, sempre ens hem posat a disposició de les mateixes residències, i que ens facin les mateixes proves i les mateixes mesures que estan fent els professionals. Nosaltres hi estiríem d'acord, no? Llavors, el risc és zero, vull dir que...
Estava parlant ara del règim ordinari de visites, però hi ha, evidentment, establert un pla de Nadal de cara a aquestes festes. Hem escoltat fa uns minuts la petició de la consellera Alba Vergés sobre que les sortides dels avis siguin d'un mínim de 3 dies. Què els sembla tot plegat aquest pla de Nadal aplicat a les residències?
Dir això és com dir que gairebé cap persona pugui tenir dret a sortir. M'explico, vull dir, totes les persones que estan vivint en residències tenen unes patologies de que bueno, van amb cadires de rodes, la majoria doncs, necessiten una medicació, tenen una dependència molt, molt gran, llavors molt pocs familiars poden tenir el familiar a casa durant 3 dies, com a mínim, que diuen, no? Llavors, proposar això i res, gairebé és el mateix. No és el mateix agafar el dia de Nadal unes hores que tu ja pots buscar un lloc en el que s'adapti, no? La persona que va amb cadires de rodes, que després tornarà a la tarda, i això és gairebé incompatible. Veiem bueno, que es bomben notícies, no? Que sí que donen una esperança a les famílies, que nosaltres doncs, estem, la veritat, portem 9 mesos, a dia d'avui portem 9 mesos, no? Sense poder doncs, gaudir, sense tenir contacte amb el familiar. Llavors, clar, es bomben aquestes famílies i per nosaltres és una esperança, no? De dir, ostres, podem estar amb el nostre familiar. Però això, convertit en la realitat, gairebé és com que és impossible, no?
És poc realista, segons
diuen. És molt poc realista. No, és ben bé que no es coneixen les patologies de les persones que viuen a les residències. Nosaltres demanem doncs, sentit comú i lògica.
Lola Muñoz, portaveu de la plataforma Els Estels Silenciats, moltíssimes gràcies per aquestes valoracions i per haver-nos atès. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Gràcies a vosaltres.
Els tècnics han trobat el cos d'una quarta víctima a la nau de Badalona que es va incendiar el passat dimecres. Dijous es van localitzar les altres tres, unes tasques de desenrunament que van començar dissabte i continuen de fet hores d'ara. Mentrestant, els supervivents de la tragèdia viuen amb neguit el dia a dia i reclamen solucions, una informació que ens acosta Televisió de Badalona.
A l'espera de solucions hi ha supervivents que han hagut de dormir al carrer. És el cas de l'Ismael, que a més de perdre-ho tot entre les flames, es troba en procés de dol perquè un dels seus amics més propers ha estat víctima mortal de la tragèdia. Explica el neguit que estan patint alguns dels supervivents de l'incendi sense rebre cap tipus d'ajuda institucional en necessitats tan bàsiques com tenir un lloc on dormir.
Si nos puede ayudar donde para dormir, eso nos gustaría mucho. Pero no dormir para 2 días, una semana, donde podemos estar para que hasta que encontramos trabajo, encontramos algo que puede ganar algo para coger una habitación o un piso, ¿sabes?
Les dificultats per optar un habitatge digne en tractar-se de persones que es troben en situació d'irregularitat és la principal problemàtica que pateixen tots els afectats.
Llevamos 10 años viviendo en Barcelona, nunca sin tener problema con nadie, ¿sabes, no? Entonces, somos parte de Barcelona también.
L'afectat assegura que, tot i que no li agrada ocupar un espai de forma il·legal, s'ha trobat en processos d'espera de més de 2 anys per regularitzar la seva situació.
I en matèria mediambiental, aquest dilluns s'ha presentat el Pla per recuperar el Besòs, un full de ruta elaborat pel Consorci Besòs Tordera i també el Consorci del Besòs, amb el suport de diferents administracions, que preveu actuacions per valor de 272 milions d'euros. En el document recull en total una vuitantena de projectes. Ens explica Guadalupe Caro des de Vallès Visió.
Una de les inversions que inclou el nou pla Viu al Besòs és la millora de l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. De fet, invertir en les diverses estacions depuradores de la Conca és l'eix amb el pressupost més important, més de 100 milions d'euros per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aigua. I és que el 70% del cabal de l'aigua del riu és aigua residual depurada i tan sols el 30% és aigua natural del riu.
Ens hem pogut posar d'acord en sumar esforços en un projecte de futur del nostre riu i de la seva biodiversitat. Tant si venen fons europeus com si no venen fons europeus, aquest és el full de ruta que ens hem marcat les administracions que avui estem presents aquí per treballar pel nostre riu.
Però el nou pla per a la gestió i la recuperació ambiental del riu va molt més enllà. També vol millorar la connectivitat fluvial per fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta i alhora promoure espais per a la salut i l'oci vinculats al riu.
A les portes de Nadal, un producte típic de qualsevol taula és el peix i el marisc, que durant les últimes setmanes de l'any tradicionalment augmenta de preu, però aquest no és un Nadal habitual. Anem ara fins al mercat d'Amposta, on volem conèixer quin ritme de vendes hi ha, i a més ens interessem també per una campanya per incentivar el consum de peix i marisc de Llotja entre les noves generacions. Saludem els companys de Canal 21, són el Jordi Algerilla i l'Albert Pasqual. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia des del mercat d'Amposta. Mercabarna, per exemple, els majoristes detecten que esta campanya de Nadal hi haurà una davallada en la venda del peix fresc i del marisc, però sembla que no és així a petit mercat. Ens trobem aquí al mercat d'Amposta davant d'una peixateria. Avui és dia de mercat, per tant, avui serà un dia de bastanta alegria de vendes. I ja saludem a Claudio. Claudio, bon dia.
Hola, bon dia.
Espereu una bona campanya, no, vosaltres?
Sí, perquè la gent està molt animada i tenen moltes ganes després de tot l'any que hem estat passant en la història que hem tingut del Covid i tot això.
I bé, explica'ns, perquè avui és, diguéssim, el primer dia de la setmana per al mercat del peix, el dilluns no hi ha peix, i considereu que tindreu unes bones vendes. Quin és el peix que més es ven durant estos dies?
Ara realment el que estem és en la campanya del marisc, de llangostí, i bueno, suposo que ara la gent per a Nadal comprarà marisc com és típic.
La gent sol ser de comprar abans i congelar, o també aquí a Amposta, en tant que el peix fresc està a l'abast cada dia, pues compra ja més al damunt de les festes?
Home, la gent compra com més pront millor, perquè tal com se van arribant les festes de Nadal, pues el preu del peix va muntant i la gent pues va comprant. Realment ara esta setmana és quan realment se va venent.
També els han d'explicar que durant estos dies s'ha iniciat des del grup d'acció local Mar de l'Ebre una campanya que es diu De la mar al plat i serveix per a incentivar el consum de peix fresc. Saludem ara mateix ja a Joan Alginet, que és el gerent del GALP Mar de l'Ebre, en qui parlem ja a continuació.
Hola, bon dia.
Joan, explica'ns una mica en què consistim aquesta campanya. El que voleu, Joan, és potenciar el consum peix, però sobretot adreçat a les noves generacions, no? A la gent més jove, que potser està més acostumada a anar al supermercat i comprar peix en safata.
Sí, aquesta és una obvietat. De fet, les persones que consumeixen peix fresc són persones grans, d'una mitjana d'edat elevada, i per tant el que volem és invertir aquesta corba. Que el jove que treballa, que té potser menys possibilitats de vindre al mercat municipal, tingui opció de poder accedir al peix fresc, perquè a més és un peix de moltíssima qualitat que porten els nostres pescadors cada dia a port. Este peix no ve de l'altra part del món, este peix és d'aquí davant, per tant té una gran qualitat, i el que hem de fer és que els joves o que les noves generacions opten pel consum de peix fresc i que no optiguen per altres peixos o per altra tipologia de peix que sap Déu d'on ve i que no té la qualitat del nostre.
A més, també fiqueu el foc en el peix de temporada, no? Que és típic en zones pesqueres com són les Terres de l'Ebre, el que hi haga un peix de temporada, no? Quin seria, per exemple, ara mateix el peix de temporada?
Bueno, ho comentava Claudio, ara pues, la gent opta en aquest moment pues, pel llagostí, quan arriba l'hora també que feia més fred, pues, la galera també és un producte de molta qualitat i molt present a les llotges de les Terres de l'Ebre, però ja veieu, la mar de l'Ebre és una mar de molta varietat de peix, i tot de molta qualitat, perquè el rap és un peix extraordinari, lo lluç també, lo marisc, les ostres, lo musclos, i tenim una gran varietat que l'hem de saber aprofitar, i sobretot que la ciutadania opte per vindre als mercats municipals. Jo crec que el d'Amposta és un dels mercats de referència de les Terres de l'Ebre i que realment dona goig. Jo crec que potser la part del peix, de les parades de peix, és dels mercats més especialitzats i que val la pena vindre perquè realment ho trobes tot.
Bé, doncs ja ho han sentit. Esta és la iniciativa, no?, del GAL Mar de Rebre, de la Mar al Plat, que ja està disponible als diferents mercats. Una iniciativa per potenciar el consum de peix fresc i de marisc de quilòmetre zero.
El Girona va empatar a 0 contra el Rayo Vallecano a segona divisió. En gran part, aquest empat a 0 va ser mèrit del porter dels gironins, Juan Carlos, que va desbaratar les moltes ocasions que va tenir el Rayo. És el quart partit consecutiu que aconsegueix mantenir la porteria a 0. Els gironins són setens amb 28 punts i n'han sumat 10 dels últims 12. L'entrenador del Girona, Francisco, dona per bo l'empat.
Después de esos 25 minutos que ha hecho el Rayo, yo ya con esos 25 minutos lo di por bueno, porque al final ha generado suficientes ocasiones como para haberse adelantado, con un Juan Carlos fantástico que nos ha mantenido con la portería cero, y hay que reconocerlo, no hemos salido bien.
I el Barça coneixia ahir el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Es tracta del Paris Saint-Germain, el vigent subcampió d'aquesta competició, una eliminatòria que s'obrirà el 16 de febrer al Camp Nou i que es decidirà el 10 de març amb la tornada al Parc dels Prínceps. Suposarà, de fet, el primer enfrontament de Neymar amb el Barça des que va deixar el club ara fa 3 anys i també la reedició dels vuitens de final del 2017 que van culminar amb aquella històrica remuntada blaugrana amb el 6-1 al Camp Nou. El tècnic Ronald Koeman preveu una eliminatòria igualada.
Es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por títulos grandes como es el Champions League. Y bueno, hasta año pasado que llegaron al final. Entonces es un equipo que tiene que estar siempre. Entonces, bueno, que para nosotros también queremos estar. Y bueno, veo un duelo importante y además bonito.
El terrassenc Xavi Hernández ha estat escollit com un dels integrants del Dream Team de la revista francesa France Football. Es tracta del millor 11 inicial de la història del futbol. El català ha estat el més votat entre els 10 nominats a millors migcampistes. A més de Xavi, també formen part de l'equip Leo Messi i els ex-barcelonistes Maradona i Ronaldo Nazario.
I l'Atlètic Barceloneta debuta avui a la Champions de Waterpolo, 9 mesos després de la interrupció de l'anterior edició a causa de la pandèmia. Els mariners s'enfrontaran a les 7 de la tarda al Hannover en una primera fase que es disputa a Budapest en format bombolla. Els dos primers classificats aniran a la segona fase i encara n'hi haurà una altra abans de la final a 8 programada pel mes de juny a Hannover.
Tres equips catalans s'afronten avui als vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala. Són el Barça, l'Indústria Santa Coloma i el Sala 5 Martorell en una eliminatòria que és a partit únic, de manera que els vencedors ja es classificaran per quarts. El primer en competir serà el Barça, que rebrà el Burela a 2:45 del migdia a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els blaugranes arriben a la cita després d'un inici de temporada molt irregular. I a 6:45 del vespre, duel català entre el Martorell i l'Indústries. Els colomencs van eliminar el Mataró en la ronda anterior i ara tornen a enfrontar-se a un equip d'inferior categoria. El Martorell, de segona B, ja va eliminar un primer en l'anterior eliminatòria, superant el Pinyíscola per 4-3.
I en bàsquet, el Joventut jugarà aquest vespre a l'Olímpic contra l'Unix Kazan, el penúltim partit de la fase de grups de l'Eurocup, una penya que està ja classificada però que aspira al primer lloc del seu grup. Ens acosten la prèvia els companys de Televisió de Badalona.
La penya jugarà aquest vespre a l'Olímpic contra l'Unix Kazan, en el penúltim partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres volen passar pàgina de la derrota contra el Manresa i arriben al compromís europeu amb els deures fets i amb el pas segellat al top 16. Tot i això, els verdinegres reben els russos, un rival directe per classificar-se com a primers de grup. En el cas de victòria del Joventut quedarien per sobre de l'Unix, però amb la incògnita de com acabarà la classificació perquè encara els quedarà jugar el partit contra el Burg, un altre rival directe per assolir la primera plaça.
Ser primers o segons de grup tampoc marcarà el nostre futur a llarg, però sí que bueno, és un pas endavant demostrar que amb la il·lusió que tenim de ser primers doncs, bueno, també donar-li un toc d'atenció a tothom, no? De dir, nosaltres estem aquí també.
Els verdinegres tindran aquesta setmana 3 partits. El d'avui contra l'Unix Kazan a Badalona, dijous a la pista de l'Obradoiro en partit ajornat de l'ACB i diumenge a la pista del Barça.
El Festival Estrenes de Girona ha donat a conèixer alguns dels 25 artistes que formaran el cartell de l'edició del 2021, que tindrà lloc entre els mesos de març i maig. Una cita que es presenta amb el lema "La creació no es pot restringir ni confinar" i que reivindica la cultura. Els companys de la Televisió de Girona ens expliquen quines són les actuacions més destacades.
Una vuitena edició que a l'espera de noves confirmacions comptarà amb un concert acústic d'Amaral o l'estrena el 2 de maig del nou disc d'Oques Grasses, després de passar el 2020 sense actuar. També presentarà en primícia el seu nou treball la barcelonina Andrea Motis o Judith Nederman, que al febrer estrena nou disc i amb aquesta edició passarà a ser l'artista que més ha actuat al Festival Estrenes. El festival també aposta per artistes amb una llarga carrera com Joan Miquel Oliver o per noms de l'escena emergent com Ginastà, darrers guardonats del Premi Cerveria Millor Lletra de Cançó en Català. També els Stay Homes o nous formats com l'estrena de Teràpia Col·lectiva, un espectacle per a teatres de buhos. Una vuitena edició que començarà el mes de març i les més de 25 actuacions es distribuiran per diferents espais com les escales de la Catedral de Girona, l'Auditori, el Teatre Municipal o la Sala La Mirona. Les entrades ja es poden comprar a partir d'aquest vespre, amb un aforament previst inicial del 50%.
Els restaurants Bòtic de Corçà, el Baix Empordà del xef Albert Sastrejané i Cinc Sentits a Barcelona del cuiner Jordi Artal han aconseguit la seva segona estrella a la Guia Michelin d'Espanya i Portugal 2021. També han entrat en aquesta guia tres establiments catalans amb la seva primera estrella. Es tracta de Tempo a Sant Julià de Ramis, Quatre Molins de Cornudella de Montsant al Priorat i també l'Aliança 1919 d'Anglès a la Selva, que de fet la recupera després de perdre-la al 2014. I pel que fa als restaurants triestrellats, no n'han entrat cap de nou. De fet, dels 11 establiments que en tenen, la guia continua reconeixent els catalans Celler de Can Roca, La Sarte i l'Àbac.
I els aiguats de la tardor del 2019 van posar al descobert de forma fortuïta una pedra del Paleolític. La descoberta s'ha fet a les coves del Fem, a Ulldemolins, i es creu que pot tenir una antiguitat d'entre 15.000 i 11.700 anys. Es tracta d'una placa de pedra amb gravats. Hi han identificat 6 animals i dues figures indeterminades. També apareixen un gran nombre de línies gravades, ara per ara de difícil interpretació. La troballa contribueix al coneixement del Paleolític català, del seu art, i consolida la importància del massís del Montsant en relació amb les de la península Ibèrica.
La xarxa de comunicació local.
Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura del territori. Els espais culturals estan preparats perquè tu en segueixis gaudint. Diputació de Barcelona.
Llibreria Macondo.
Els anys, los años, de Annie Ernax, editat en castellà per Cabaret Voltaire i en català per Angle Editorial. Els anys és una nova manera de narrar autobiogràficament. A través de bocins, records, fets que semblen no tenir un fil, et venen imatges com si estiguessis mirant un àlbum de fotos antigues. Però sense gairebé adonar-te'n, cobren ritme. Tot té una continuïtat i un sentit, el de la memòria.
Les noies de la primera fila estan assegudes sobre cadires plegables, les mans entrellaçades sobre els genolls, les cames rectes, juntes o replegades sota el seient. Només una d'elles les ha creuades. Les noies de segon, dretes, i de tercer, alçades per un banc, són visibles fins als malucs. El fet que només 6 tinguin les mans a les butxaques, senyal aleshores de mala educació, testimonia que l'institut és freqüentat majoritàriament per la burgesia. Totes menys 4 miren l'objectiu amb un lleuger somriure. El que les altres miren, el fotògraf, una paret, altres alumnes, s'ha perdut.
He
és una narració que abarca dècades de la seva vida. Titulars de notícies, cançons, fins i tot anuncis de cada moment històric, intercalant textos del seu propi diari o les descripcions de les fotografies familiars. Com he dit abans, amb tots aquests elements en joc, Annie Ernax crea un model desconegut fins ara d'autobiografia, alhora molt íntima i subjectiva i a la vegada impersonal, per ella sola i de vegades pels seus i el seu entorn. Un dels personatges principals de la novel·la és el pas del temps. Tot té el seu moment i tot acaba, però queda implícit en aquest text meravellós.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. Empitjoren els principals indicadors de la pandèmia a Catalunya quan falten 10 dies per Nadal. Tot plegat mentre comencen a relaxar-se algunes restriccions i el govern preveu que les primeres dosis de la vacuna arribin a principis del mes de gener.
La mirada més immediata de les autoritats sanitàries se centra en aquest canvi de tendència que ha experimentat en les últimes hores. La velocitat de propagació, per exemple, que ha pujat 3 centèsimes de cop després d'una setmana de descensos, i també el risc de rebrot, que s'ha enfilat 10 punts. La pressió hospitalària també viu un repunt, amb més ingressos a hospitals i també a les UCIs. En espera de veure com evolucionen aquests valors, Salut ha anunciat que mobilitzarà 500.000 de professionals d'infermeria per començar a vacunar contra la Covid-19 la primera setmana del mes de gener, començant pels geriàtrics i també per les persones amb discapacitat.
I en paral·lel, el govern espanyol garanteix que cap al juny ja s'haurà vacunat a uns 20 milions de persones. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 15 de desembre, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
El Procicat estudiarà si amplia a tota l'àrea metropolitana el confinament del proper cap de setmana, que en principi ha de ser comarcal. És una opció que l'Ajuntament de Barcelona ha posat damunt la taula i que Interior reconeix que podria aprovar. Això permetria, per tant, la llibertat de moviments de divendres a dilluns entre 36 municipis.
La Fiscalia ha tornat a reclamar informació a Salut per comprovar si es van complir els protocols a la residència de Tremp, on 4 noves víctimes han elevat a 53 el nombre total de morts. Actualment, 81 residents i 42 treballadors són positius de Covid-19. I pel que fa al pla de Nadal pels residents, en què es proposa sortides puntuals de 3 dies, la plataforma Els Estels Silenciats critica que Salut alimenti esperances a les famílies que serviran de ben poc. Lola Muñoz n'és la portaveu i ha parlat fa poca estona al Notícies en xarxa.
Dir això és com dir que gairebé cap persona pugui tenir dret a sortir. A totes les persones que estan vivint en residències tenen unes patologies, una dependència molt, molt gran. Llavors, molt pocs familiars poden tenir el familiar a casa durant 3 dies, com a mínim, que diuen, no? Llavors, proposar això i res gairebé és el mateix.
Està previst que avui comenci formalment un nou pols a 3 bandes entre govern, patronal i sindicats per revisar si el salari mínim a Espanya ha de pujar o no al 2021. Les patronals rebutgen nous increments i els sindicats no volen acceptar noves congelacions. La secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a Catalunya, Cristina Torra, demana que el salari mínim pugi als 1.000 euros.
Bé, nosaltres demanarem el compromís del govern d'anar tendint cap als 1.000 euros de salari mínim, com estava compromès. Demanem, en proporció a aquestes qüestions, un increment del salari mínim. En cap cas acceptarem una congelació.
Les tasques d'enderroc han fet aflorar una quarta víctima mortal a la nau incendiada a Badalona la setmana passada. L'Ajuntament ha ofert als afectats allotjament en un alberg per un màxim de 5 dies, però no preveu cap altra solució d'habitatge temporal.
Mercabarna demana a la ciutadania que compri productes frescos als mercats per tal de celebrar els àpats festius i d'aquesta manera els majoristes puguin compensar les pèrdues per les restriccions a la restauració. Els del peix són els que preveuen la caiguda més acusada, amb un 30% menys de vendes.
El Girona empata 0 contra el Rayo Vallecano a segona divisió. El porter dels gironins, Juan Carlos, suma una altra gran actuació i deixa la porteria a 0 per quart partit consecutiu. 9:04 del matí. A partir d'ara el Notícies en Xarxa continua amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
De què parlareu?
Doncs mira, en uns minuts demanarem valoració al Col·legi d'Infermeria de Barcelona sobre la proposta aquesta que ja hem explicat de Salut de reclutar mig miler de professionals d'aquest sector per planificar i per dur a terme la campanya de vacunació de la Covid. Si tot va bé, començarà els primers dies del 2021 i cal organitzar-se ja. Els hi demanarem que ens valorin aquesta proposta i si hi ha més opcions entre el personal sanitari més enllà del de la infermeria. Això per una banda, tot plegat el dia que també farem el balanç del pa que s'hi dona als ajuntaments en temps de pandèmia. Són les administracions més petites, però també les que sovint han d'aturar el cop inicial de crisis com les actuals. Com s'organitzen, què poden fer pels seus veïns, donen a l'abast, tenen prou capacitat de decisió en crisis tan generalitzades com aquesta? En parlarem amb Lluís Soler, que és alcalde de Deltebre i alhora president de l'Associació Catalana de Municipis, que acaba de celebrar, per cert, la seva assemblea anual. I seguirem a Notícies en Xarxa amb la conversa tranquil·la, avui mirant molt de prop el coronavirus i aquesta segona onada que no acabem de deixar enrere. Parlarem de les característiques d'aquest virus, del sistema immunitari, de les vacunes i de la lliçó que ens deixarà aquesta pandèmia a tots plegats i en especial a la ciència i a la medicina. Serà una conversa amb el doctor Jordi Vila, president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i alhora cap del Departament de Microbiologia de l'Hospital Clínic. Ara, abans de tot aquest menú de la tercera hora, el que farem serà posar-nos al dia pel que fa al trànsit. Des del RAC, com sempre, la informació ens la porta el Bernat Martínez. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí encara pendents de dues incidències. Una topada múltiple a l'AP7 a l'altura del Papiol provoca cua des de la B23 a l'altura de Molins de Rei, força densitat en aquest punt, i també un vehicle variat a la C17 des de mig matí talla un carril a l'altura de Lliçà d'Amunt sentit Vic. Això provoca aturades que arriben fins a Parets del Vallès. També tenim retencions encara d'hora punta a la Corona de Barcelona, a la pota nord a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa i d'entrada a la ciutat des de la pota sud a la zona del Baix Llobregat, a l'autovia 2, també a la B23 i a la C32. Al Vallès encara queden algunes aturades, a l'AP7 a l'altura de Barberà, en sentit sud, i a Mollet, en sentit Girona, i a les dues rondes de Barcelona també continuen les aturades, en tots dos sentits. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
Rec Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui ens hem despertat amb el pas d'aquest front que ens està deixant el cel fort, sent nuvolat a bona part del territori català i també està deixant alguna precipitació de caràcter feble en punts del terç oest del territori. Cal destacar que al llarg del matí aquest front anirà creuant d'oest cap a est, per tant, es mantindran els núvols i fins i tot deixaran alguna precipitació de forma aïllada. També cal destacar que degut als propis núvols la temperatura ha començat sent més alta a bona part del territori català, excepte cap a les cotes més altes, on aquí sí que l'ambient és més fred respecte a la temperatura d'ahir en aquesta mateixa hora. A partir de migdia s'espera que els núvols vagin ràpidament a menys, acabarà dominant més el sol o quedarà el cel serè, amb restes de núvols, això sí, en punts del Pirineu i del Prepirineu, amb núvols baixos, amb restes de núvols baixos que podran deixar també alguna precipitació de caràcter dèbil. Pel que fa a la temperatura, avui al migdia tornarà a ser força suau, una temperatura màxima molt similar a la d'ahir, destacant aquesta temperatura més alta que s'ha de registrar en punts de les comarques de Girona, podent arribar fins als 17 o puntualment 18 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Apujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Sóc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
I com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
L'any 1664 naixia a Vilafranca del Penedès la Fira del Gall,
Potser alguns d'aquells primers paradistes podria haver arribat a somiar que 4 segles després l'esdeveniment encara es repetiria cada desembre. Potser fins i tot podria entendre que algun any es veiés afectat per una pandèmia. El que dubto molt que el segle XVII haguessin pogut endevinar és que arribaria un any on la Fira del Gall de Vilafranca es faria de manera virtual. Aquest 2020, la 356a edició de la Fira del Gall adapta el format tradicional a l'emergència sanitària. Així, a través d'un web, podreu descobrir què fa especial el Gall del Penedès, quines són les 5 granges que en crien, quins restaurants el cuinen i amb quines receptes, i quins són els millors vins amb denominació d'origen penedès per acompanyar-lo. Això sí, al cap de setmana del 19 i 20 de desembre, podreu visitar presencialment la Fira del Gall a la plaça de Jaume I, amb aforament controlat i sense virar en viu, però amb exemplars sacrificats i plats cuinats per consumir a casa. Edició número 356 de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Viviu-la virtualment al web firadelgall.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 11 del matí entrem ja en continguts d'aquesta tercera hora de notícies en xarxa fent-nos unes quantes preguntes. Per exemple, quines necessitats tenen els ajuntaments en plena pandèmia i quines són les seves limitacions que també en tenen? Què poden fer pels seus veïns i veïnes? Són preguntes que s'han intentat respondre en la 23a Assemblea General de l'Associació Catalana de Municipis, aquest any celebrada per videoconferència. Doncs li adrecem directament aquestes preguntes al seu president, alhora al alcalde de Deltebre, el senyor Lluís Soler. Senyor Soler, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, no deu ser fàcil fer balanç d'aquest any, però li hem de demanar, perquè va ser una de les feines que van tenir vostès ahir en aquesta assemblea, quines van ser les conclusions d'aquest 2020 que ja s'acaba?
La veritat és que no és fàcil, no és fàcil perquè ahir tot just que vam celebrar la 23a Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis feia 10 mesos exactes que havíem fet la 22a Assemblea, que la vam fer el mes de febrer, el 14 de febrer, i que vam aprovar un pla de mandat en aquest moment de 100 accions per a tirar endavant fins al 2024. Però poc pensàvem en aquell moment pues, que un mes més tard es declararia un estat d'alarma i que portaríem 9 mesos pràcticament amb estat d'alarma, amb dos estats d'alarma diferents. I això va condicionar ahir també a lo que és l'informe de gestió, un informe de gestió que ens va permetre reflexar que no hem parat amb el full de ruta de les 100 accions que teníem previstes per al pla de mandat i que estem tirant endavant amb la velocitat de creuer necessària per donar força i suport als ajuntaments, però per l'altra banda, amb 9 mesos que també ens han provocat una situació complicadíssima a nivell d'afrontar una crisi sanitària on els ajuntaments encara estem fent d'escuts, no? D'escuts pues, per als serveis bàsics, per a tot el que seria l'assistència social, per a tot el que és la reactivació, no, dels propis pobles i ciutats i l'acompanyament a la nostra conciutadania. Per tant, una situació complicada a l'hora de fer balanç que va durar pues, un informe de gestió llarg i extens i molt sintètic per tal de poder abordar tota la situació que hem viscut.
Mm-hmm. Clar, perquè vostè ho ha dit, els ajuntaments acaben fent d'escut en situacions de crisi, perquè és evident, qualsevol ciutadà, la primera administració, la que té més accessible, és la del seu municipi. Clar, què pot fer un ajuntament per a aquestes persones, pels seus veïns, en una situació de crisi generalitzada?
Bueno, els ajuntaments hem pres mesures diverses i hem tirat de qüestions diverses, suspensions fiscals, ajudes a persones, ajudes a empreses, ajudes a autònoms, desinfeccions als espais públics, assistència a lo que seria la digitalització de les escoles mentre no ha arribat al que és els dispositius del propi departament, suport al sector cultural, suport al sector esportiu. Per tant, podríem parlar molt abastament de tota la gestió dels ajuntaments. I des de l'Associació Catalana de Municipis, durant aquests mesos, més enllà del propi pla de mandat, que no hem parat amb aquestes mesures estructurals que ens vam comprometre el passat 14 de febrer, però durant aquests mesos també hem treballat molt en quatre línies bàsiques i fonamentals de suport als ajuntaments. Per una banda, proveir els ajuntaments, els ens locals, a través d'una central de compres que és referència a tota Europa i que ens permet comprar un preu més barat, també productes de la pròpia situació sanitària, de la prevenció. Per l'altra banda, la formació. 10.000 entre alcaldes, alcaldesses, tècnics i tècniques locals, regidors i regidores, han passat pels cursos de formació online de la CM, que ens vam comprometre a ficar en marxa el que és la formació online en 4 anys, i ho hem fet en un mes. I que, per tant, hem tirat endavant tot el que és la formació que fem de màsters, de postgraus, però també seminaris, jornades i cursos, amb només un mes passar-ho via telemàtica, des del mes de març al mes d'abril. I, per tant, durant aquests 10 mesos, una valoració important. Un altre tema importantíssim, la defensa del municipalisme. Vam treure un decàleg sobre la reactivació socioeconòmica dels pobles i ciutats del país, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya, i que avui per avui ens trobem que una part important d'aquest decàleg ha sigut el full de ruta de la bilateralitat necessària amb el govern per tirar endavant les mesures de cara als ajuntaments, i que vam marcar nosaltres des del municipalisme català aquest full de ruta. I per últim, a banda de la formació, del proveïment, de la defensa del municipalisme en tot moment, amb més de 150 reunions institucionals només pel Covid-19, on hem participat, més enllà de les més de 700 i pico representacions que tenim en temes generals en relació amb el govern, un quart pilar que és fonamental, que és l'assistència al municipalisme. Una assistència al municipalisme amb més de 600 preguntes formals que hem contestat com a ACM durant aquests 10 mesos als diferents ajuntaments, amb un servei 24 hores de preguntes i respostes de dilluns a diumenge amb serveis de guàrdia, i que tot això ho hem fet en aquests últims 9 mesos, des de la inici de la crisi sanitària, per tal de donar resposta als ajuntaments. I ahir l'assemblea, la 23a assemblea, va donar llum verda a l'informe de gestió, que també permetia desplegar tres nous serveis d'assistència al municipalisme. Per una banda, una unitat especialitzada en contractació pública, l'altra unitat especialitzada en hisenda local, que tenim previst engegar-ho durant aquest primer trimestre del 2021, i una nova fundació que se suma als serveis d'assistència municipal que fem des de l'Associació Catalana de Municipis, sense suplantar en cap lloc el que seria els serveis que fan les diputacions, i que en aquest cas aquest nou servei, que el farem a través d'una fundació, serà la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, que té dos objectius. Per una banda, un curt termini d'assistència als ajuntaments amb tot el que és planificació i gestió territorial, acció climàtica, mobilitat, tots els temes que afecten els ajuntaments amb el dia a dia curt termini, i per d'altra banda, un llarg, mig i llarg termini de reflexionar, de repensar, i de que les propostes sobre el model d'equitat i de territori avançat del nostre país vinguin des de l'òptica del municipalisme. I per això volem sumar dintre d'aquesta fundació l'àmbit acadèmic de les universitats, l'àmbit professional d'expertesa, l'àmbit dels col·legis professionals i, com no, l'impuls de l'ACM a través dels seus alcaldes i alcaldesses. Ahir vam donar la llum verda i durant el primer trimestre del 2021 implementarem aquesta nova assistència amb planificació i gestió territorial al municipalisme català.
Doncs ara entenc quan deia això de segur de treballar a marxes forçades, ara entenc el perquè, senyor Soler, perquè déu-n'hi-do la feina que han hagut de fer en aquests poc mesos, accelerant moltíssimes coses que segurament estaven previstes més a llarg termini, però les circumstàncies són les que són i han estat les que han estat. Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis, alhora alcalde de Deltebre, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per fer l'altaveu, no, de les necessitats del municipalisme.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Fins a propera.
Molt bon dia.
I més qüestions de l'actualitat, perquè mentrestant les esperances estan posades en el pla de vacunació que ja han dissenyat les autoritats sanitàries i que ja té dates aproximades, principis de gener. El 4 de gener s'especula que podria ser el dia que es posés la primera vacuna al nostre país. Els primers en rebre aquestes vacunes seran les persones grans i discapacitades que viuen en residències i les persones que les atenen. Per poder fer-ho, i a partir d'aquí començar a desenvolupar aquest pla de vacunació, caldran 500 professionals d'infermeria que ara caldrà reclutar. En parlem de tot plegat amb Glòria Jodar, que és membre de la vocalia d'infermeria familiar i comunitària del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
A veure, la primera pregunta que ens fem tots plegats. Ja tenim 500 professionals d'infermeria que puguin fer aquesta feina?
Doncs jo crec que sí, no? Que els tenim. Tenim a totes les infermeres dels equips d'atenció primària que just avui, que crec que avui és dia 15, no? Hem acabat la campanya de vacuna de grip. Per tant, jo crec que si hem comptat fins ara amb les infermeres d'atenció primària per posar les vacunes de la grip, per anar a les escoles a vacunar, doncs com no ara, segur que hi podrem comptar amb totes les que necessitem per anar a vacunar a les residències d'avis i de gent gran. I tant.
S'especulava, no em referia que no hi fossin, aquestes, evidentment que en tenim moltes professionals i molts bons professionals a la infermeria, però una de les grans queixes que hi ha des del sector és que falten professionals del sector de la infermeria. Llavors no sé si haurem de desvestir un sant, per tant treure infermers i infermeres dels ambulatoris i dels hospitals per anar a atendre aquest pla de vacunació, desvestir un sant per vestir-ne un altre, això em referia.
Jo crec que són dues coses diferents, no? Falten infermeres, però falten infermeres amb vacunació i sense vacunació, és a dir, en falten perquè tenim molta població que necessita cures infermeres i els ràtios aquí en aquest país no estan ajustats a la realitat i a les necessitats que tenen la població. Però clar, evidentment, en el cas de les vacunes, tant de la grip, com t'he dit abans, com amb les escolars, com tot el que són campanyes de vacunació, disminueixes alguna activitat per prioritzar aquesta. Evidentment, l'ideal seria més infermeres. Jo crec que quan l'administració, el govern de la Generalitat, diu reclutarem infermeres, una mica la idea deu ser que com que cal primer anar de pressa, no? Perquè quan arribin les vacunes ens hi hem de posar i s'haurà de fer amb el temps més curt possible. I després, com que aquestes dosis no són exactament igual que la vacuna de la grip, que van amb monodosi, no? Sinó que segurament s'haurà de reconstituir les dosis, es necessitaran probablement dues infermeres que vagin a les residències i prèviament s'haurà de fer una mica de formació per aquesta reconstitució i per veure com van, perquè de moment desconeixem encara com s'haurà d'administrar, ho sabem, però com s'hauran de reconstituir, per exemple, doncs m'imagino que per això han demanat que busquem aquestes 500 infermeres, que s'haurà fet aquest càlcul, però les haurem de treure dels equips d'atenció primària i fins i tot de les pròpies residències, no? Perquè en les residències d'avis n'hi han d'infermeres.
Per tant, la diferència potser amb la campanya de la grip, com ara vostè deia, que ha durat un mes, aquesta campanya de vacunació serà bastant més llarga, ja ens diuen que durarà uns quants mesos perquè hi ha molta gent a vacunar. Clar, això pot ser un hàndicap precisament pel fet de treure aquestes persones de la seva feina habitual i prescindir-ne d'elles durant un temps relativament llarg.
Sí, pot ser un hàndicap, però ens haurem de reorganitzar, és el que et deia abans, haurem de prioritzar, això serà una prioritat. El que necessitarem les infermeres, sobretot, també és suport administratiu, perquè a banda d'anar a posar les vacunes s'han de registrar, s'ha de tenir els controls de cada zona, i jo crec que això, si es sectoritza persones i en suport administratiu, suport d'auxiliars d'infermeria, doncs es pot agilitzar molt, perquè el suport és bàsic, no? O sigui, això és una feina d'equip, En aquest país hem estat esperant durant molts dies que arribés aquesta vacuna i aquesta realment és una llum que hem vist, no? Perquè fins ara estem aquí sense cap mena de possibilitat de veure com podem avançar perquè la gent no es contagi i, a més, en el cas de les residències hi posarem tot el que faci falta perquè és prioritari i, per tant, ens reorganitzarem a dins dels equips d'atenció primària. Tot i així, no deixarem de reivindicar que falten infermeres i que falten moltes infermeres i que aquest és un tema que fa anys que les infermeres estem posant sobre la taula, no? Igual que falta que ens reconeguin l'especialitat, en aquest cas la familiar i comunitària, que encara no tenim ni reconeguda la categoria. O sigui, totes les reivindicacions les seguirem fent, però evidentment, com sempre, les infermeres ens hi posarem de ple i és molt probable que acabem doblant jornades, o sigui, doblant torns, que això actualment ja ho estem fent. O sigui, en aquests moments, per exemple, estem fent els cribatges poblacionals de PCR i ho estem fent amb infermeres que fan doblatge, és a dir, que venen al matí a treballar, fer la seva feina normal de cada dia, les seves agendes, i a la tarda doblen per fer els cribatges poblacionals. Doncs probablement, en el cas de les vacunes de la grip, farem exactament el mateix.
Tot just el Sindicat Infermeres de Catalunya, a més, un comunicat on celebra, doncs, que es pugui posar en marxa aquesta campanya de vacunació, però sí que diu, i ja llegeixo literalment, que el que cal saber també és quines condicions hi haurà per fer aquesta feina, perquè a vegades s'han fet crides d'aquest tipus i no han estat degudament compensades ni econòmicament ni professionalment les persones que s'hi han dedicat. Recordem que Salut vol que sigui una cosa voluntària, que siguin les infermeres i infermers d'aquest país que s'ofereixin per fer aquesta campanya. Està d'acord amb aquesta reivindicació d'infermeres a Catalunya?
Estic d'acord en que s'ha de recompensar, evidentment que s'ha de recompensar. O sigui, si tu fas la teva jornada laboral de 8 a 3 del matí, lo lògic és que a la tarda se't pagui com a atenció continuada, i això fins ara ha passat. Vull dir, l'administració, quan hem doblat una jornada, pues s'ha pogut retribuir. Una altra cosa és que pensem que la retribució sigui més o menys d'acord al que hauria de ser. I un altre tema és que les infermeres estan cansades. Estem cansades perquè portem un any de molta feina, de feina molt intensa, de molts canvis, de reorganitzar-nos constantment. A la primera onada, per exemple, vam quadriplicar el nombre de domicilis precisament per protegir a la gent gran, els més vulnerables, i després, a la segona onada, hem començat amb tot el tema de les PCRs, dels cribatges poblacionals, dels cribatges escolars a l'escola. Clar, o sigui, la feina és que no se'ns acaba mai. No?
És una suma de feina, bàsicament. N'estarem pendents de com evoluciona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Feu una pausa, 3 minuts, i tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Molt bé.
La nyàmara. La nyàmara, Helianthus tuberosus, és un tubercle originari d'Amèrica del Nord que va ser introduïda a Europa al segle XVII. Amb l'arribada de la patata, el seu consum va anar perdent importància i reduint-se fins gairebé a ser inexistent. Gràcies al seu ús característic que recorda el de la carxofa i els seus beneficis, és un aliment interessant de recuperar a les nostres cuines. Es conrea en algunes zones de l'Empordà, la Garrotxa, el Berguedà i la Noguera, i la trobareu a bon preu al mercat a finals de tardor i durant part de l'hivern. D'aspecte és similar a la patata, però més boturuda i irregular, i de pell més fosca i rogenca. Un 80% del seu pes és aigua, i la font principal d'hidrats de carboni és la inulina, que millora el trànsit intestinal i és interessant per a persones diabètiques, ja que no augmenta el nivell de sucre en sang. També en destaca el seu contingut en fibra, vitamines del grup B i minerals com el potassi i el fòsfor, essencials en el bon funcionament del sistema nerviós. Ara bé, les persones intolerants a la fructosa caldrà que l'evitin, perquè no els provoqui gas, dolors abdominals o molèsties digestives. Les nyàmeres també reben altres noms com pataques, carxofa de Jerusalem, batata de la Noguera, entre d'altres, o en castellà, topinambo. Les podeu consumir com més us agradin. Crues ratllades en amanida, fregides en forma de xips, en una truita, dins d'un brou en combinació amb altres verdures i hortalisses, cuites al vapor, bullides, estofades, escalivades del forn, afegides a cremes o per fer-ne puré. El més important és rentar-les bé per retirar la terra i sense pelar-les cuinar-les. Cal tenir en compte que si es couen molta estona en aigua, perden les vitamines del grup B hidrosolubles i queden més estovades, però en canvi seran més fàcils de pair. Deixeu entrar aquest tubercle a la vostra cuina i comenceu a utilitzar-la a les vostres receptes habituals perquè us sorprengui la seva aroma i gust dolç peculiar.
Sabies que...
Al Vaticà les dones no voten. És l'únic país del món on les dones encara no poden votar. En aquest territori, les úniques eleccions que se celebren són per escollir el papa, i en elles solament poden votar els cardenals, que són tots homes. Fins fa poc, a Aràbia Saudita, les dones tampoc podien exercir aquest dret. El 2015, però, per fi van poder votar per primera vegada i fins i tot presentar una candidatura. 154 anys després, que el primer país que va permetre votar al sexe femení va ser Austràlia del Sud. Ho va aprovar l'any 1861.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Encetem la darrera mitja hora de Notícies en xarxa. La conversa tranquil·la. Avui focalitzarem molt en la Covid-19, en el coronavirus, amb dades, amb xifres, amb tot allò que sabem i tot allò que encara no sabem d'aquesta malaltia, que tot just la coneixíem ara fa un any a la Xina i que a partir d'allà es va començar a estendre arreu del món, convertint-se en una pandèmia, una paraula a la qual ens hem hagut d'acostumar, aquesta i tantes altres, i tants altres termes mèdics científics que ja formen part del nostre dia a dia. Avui en parlem amb el doctor Jordi Vila, ell és president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, alhora que és cap del Departament de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Vila, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Gràcies per haver vingut. Avui una de les notícies és aquesta data que ja sabem, aproximada primera setmana de gener, es podrien començar a posar les vacunes a casa nostra, aquí al nostre país. Ja s'han començat a posar també, per exemple, al Regne Unit, ja hem vist les imatges, també als Estats Units, al Canadà. No sé si vostès, els professionals, ja comencen a veure una mica la llum al final del túnel.
Doncs bé, és un gran avanç, evidentment, que puguem començar a utilitzar i a posar la vacuna, no? El problema seguirà sent que quin percentatge de la població podrem vacunar, i si això serà suficient per assolir el famós percentatge de rebanyo, que es diu en castellà, que és aproximadament per la Covid-19 un 60-70% de la població, no? Això ho anirem lograant a mesura que puguem anar vacunant a la gent, no? I aquest és... Aquest és el principal hàndicap. No?
En tot cas, sí que és cert que s'estan batent tots els rècords, i això m'ho confirmarà vostè, en sí, el món de la ciència i de la medicina, a nivell d'investigació, a nivell d'esbrinar causes, efectes, i buscar, sobretot, medicació i una vacuna. En un any s'ha assolit aquest repte amb una malaltia que, òbviament, ha posat el món cap per avall.
Sí.
És tot un èxit, també, suposo que això, no sé si suposa un precedent, pel que pugui acabar passant en els propers anys, les properes dècades.
Sí, sí. S'han accelerat els tres grans passos que hi ha en la formació o la producció d'una vacuna, no? Que són el primer, és el disseny, des del punt de vista del laboratori, dissenyar la vacuna. Això s'ha accelerat moltíssim. Ho ha afavorit potser el tipus de disseny que s'ha fet, que és un disseny molt en biologia molecular, és agafar l'RNA missatger, que és un petit fragment d'RNA que expressa una proteïna, que és la proteïna S, que és una proteïna de la paret del virus, i és la que s'enganxa a les cèl·lules, nostres. Si bloquegem això, el virus no s'enganxa, aquesta és una mica la resposta, no? Aleshores, aquest RNA missatger, el que hem fet és encapsular-lo, envoltar-lo i administrar-lo. Val? O sigui que això s'ha fet molt ràpidament, aquesta primera fase, però la segona, que és l'assaig clínic, que és el que ens don seguretat, toxicitat, efectes secundaris i tots aquests paràmetres, això també s'ha accelerat moltíssim. I jo crec que el que ha afavorit el que s'acceleri és el fet de que hi havia la prevalença era molt alta. Llavors, quan la prevalència d'una infecció és molt alta, tu pots fer aquest tipus d'assajos clínics en menys temps, perquè fas un grup cas on te vacunes a la gent i un grup control. Clar, per exemple, a Brasil, que ja tenia tants casos, doncs, en un curt període de temps es va poder assolir uns resultats que, bueno, com veiem, són força interessants, amb una protecció del 90 i escaig, etc. O sigui que... I el tercer pas és la decisió per part dels estaments que han de decidir que aquella vacuna és efectiva i pot sortir al mercat, que a nivell europeu és la EMA, l'Agència Europea del Medicament, i a nivell americà és l'FDA. Tant una com l'altra, aquesta anàlisi de tot el report, tots els documents que presenta l'empresa, diu, escolta, hem fet tots aquests estudis, ens doneu el vistiplau perquè això surti del mercat, a vegades triguen molts mesos, i aquest anàlisi ho han accelerat. I això, bueno, doncs, aquests tres, diguéssim, fases accelerades, doncs, es cursat bastant o moltíssim el que és la sortida del mercat.
S'està parlant que aquesta immunitat de grup, de ramat, que dèiem, no s'assolirà com a mínim al nostre país fins l'estiu, segurament, i ens emplaçarem cap al mes de juny. No sé si arribarem abans a la immunitat de ramat a base d'onades. Ja en portem dues, ja s'està parlant de la tercera, sí, fins i tot, sí. Ben aviat. Potser acabarem immunitzats tots plegats, però perquè ja l'haurem passat, la malaltia. No sé si especulen amb aquesta hipòtesi.
Bé, jo crec que... És difícil, arribar a un 60-70% per la pròpia infecció natural, diguéssim. Però bé, és un complement, diguéssim, la infecció natural més la vacunació, potser sí que amb certa facilitat o amb menys temps arribarem a assolir aquest 60-70%, no?
Aquesta tercera onada, vostè ja la veu?
A veure, jo es pot intuir si no fem bondat aquests Nadals. Jo crec que podria ser. No tenim eines per diguéssim, veure què passarà, no?, en gener i febrer. Però si els Nadals no fem bondat, i després, si vol, podria ser.
Avui mateix el doctor Pedrós, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, ja diu la tercera onada arribarà abans del Nadal. Abans del Nadal, ja. Veure, queden 10 dies pel Nadal. Sí. Per tant, ell diu, m'agradaria equivocar-me, però tal com anem, comencen a repuntar les dades, les xifres, després el pont lligerament que hem tingut, a la mínima que ens deixen sortir i ens deixen relaxar-nos, la cresta de la onada torna a créixer. Vostè és igual de pessimista?
No, jo sóc una mica escèptic, vull dir, no tinc dades per dir que passarà abans de Nadal, no? Però jo crec que la gent no ha acabat d'integrar, no?, les tres mesures que són ideals per intentar bloquejar la transmissió, que són rentar de mans, distàncies, mascareta, i, pues, bueno, veiem les aglomeracions que hi ha en els centres comercials, etc., i això, pues, fa que si no ens portem bé, pues, pugui arribar abans de Nadal.
Doncs anem a parlar d'aquest pla de desescalada, de les mesures que s'estan prenent. Tenim un país com Alemanya, per exemple, que ja ha anunciat que a partir de demà tanquen el país, el deixen a serveis mínims i essencials fins passat festes. França, més o menys igual. Itàlia també s'ho està plantejant. I aquí anem a la inversa. Aquí acabem d'obrir els centres comercials amb aforament limitat, estem obrint més espais culturals amb aforament limitat. Anem al revés. No sé si vostè ho veu prudent o no, tot plegat.
Bé, jo crec que hi ha un aspecte aquí polític important, no?, i és el fet de que, com bé saps, a Alemanya pren aquesta mesura dràstica, però darrere hi ha un suport econòmic important per tota aquesta, diguéssim, activitat que es queda bloquejada, no?, pues bars, restaurants, etc. No? Això aquí no hi és. Llavors, és un risc, evidentment, és un risc que... Però bé, jo crec que s'ha d'assumir. Aquest és un risc que s'ha d'assumir. Veurem a veure què passarà.
Per tant, hem de trampejar com podem. Seria una mica la interpretació.
Mateix, sí, jo crec que hauríem de fer bondat aquests Nadals. Hauríem de fer bondat. I si fem bondat i bueno, un alt percentatge de la població segueix la normativa i les normatives que s'estableixen des de diversos punts de vista, que si després en parlem, doncs potser ens trobem que no anem tan malament, no, el gener. I, bueno.
Doncs anem a definir això de fer bondat, perquè és precisament aquests dies quan la majoria de famílies estan intentant decidir què fan o què no fan de cara a les properes dates. Tothom té molt assumit que no serà un Nadal com qualsevol altre, però també és cert que costa molt renunciar a les tradicions, als hàbits, al poder trobar-te en família que potser fa molt de temps que no et veus, després del confinament, gent que viu fora. Quins consells se'ls hi pot donar? Què és això de fer bondat, doctor Vila?
Oh, hi hauria diversos punts o criteris a seguir. El primer d'ells seria, diguéssim, intentar que les reunions fossin la unitat familiar mínima. Si no és així, perquè no volem reunir-nos amb els germans, etc. Doncs, bueno, assumir el risc que això implica, no? Amb consciència i responsabilitat, evidentment, no? I fins a un màxim que marca el Procicat, no? Dit això, si ens reunim, a més dels que estem, diguéssim, convivint junts, altres que puguin venir, doncs jo crec que s'haurien de seguir una sèrie de punts. Primer d'ells, per exemple, és: jo hem quedat amb els meus germans o amb el meu germà per dinar o per sopar el dia de Nadal. Faig un anàlisi de veure què he fet els 14 dies abans. He estat realment en situacions en les quals he tingut algun risc d'estar en contacte amb alguna persona? Aquest seria el primer anàlisi, no? El segon anàlisi seria els 5 o 6 dies abans d'anar al dinar, intentar aïllar-me al màxim. Jo sé que si la gent va treballar no es pot aïllar, però bueno, del treball a la feina, de la feina al treball, això és un semi-aïllament, no? Quan arriba el dia, està clar, anar ben abrigat, perquè un aspecte important, com sap vostè, és l'aireació de la sala on estem, doncs de tant en tant obrir la finestra i airejar una mica, doncs seria un aspecte important. Quan arribem a la casa, doncs no petons, no abraçades, seguim la mascareta. Arribem a la casa. A la casa tindria que haver-hi una solució alcohòlica al lavabo i a la cuina, que són les dues zones on la gent es mou potser més. Des del punt de vista de la distribució de la taula, sobretot a la gent gran, cuidar-la al màxim, no? I aquí un aspecte important que a vegades no es pot assolir és el fet de que si en el grup familiar hi ha algú que hagi passat la Covid, posar-lo al costat de la persona de més risc.
És com una pantalla, per dir-ho així, protectora.
Bueno, aquí afecta que jo he passat la Covid, per la tant, probabilitat de que jo contagi i tu passi tu és molt més baixa. Val? I si n'hi ha dos, millor, perquè un posa en un cantó i l'altre en un altre. O
com,
si estem,
com una bombolla de mateix, persones, per dir-ho
així.
Sí. Molt bé, interessant.
I aleshores, un altre aspecte és portar la mascareta al màxim de temps possible, ja que sé que és un enrenou, però és així. També no cantar o no parlar fort, perquè quan cantes evidentment expulses moltes gotetes i si tens una ets asimptomàtic, bueno, pues sortiria molt de virus que podria generar aerosols i contaminar l'ambient, no? I això és bàsicament el que hauríem de fer.
No són poques coses, a tenir en compte, però bueno, són normes que les hem de tenir molt en compte amb aquestes dates.
Sí, jo crec que sí. Si fem així, pues, bueno.
Els tests d'antígens, que vostès des de la societat han posat molt la banya amb aquesta qüestió de no fem trampes al solitari, no fem-nos un test d'antígens unes hores abans o el dia abans, perquè això és autoenganyar-nos.
Sí.
Expliqui'ns-ho, perquè potser molta gent pot estar temptada, a més d'aconseguir aquests testos, a saber per quin sistema, per quina via. Expliqui'ns-ho.
Els testos, l'OMS, quan treu el document sobre la utilització dels antígens, que és la detecció d'antígens, que és el test ràpid que es fa servir a dia d'avui, ells ho limiten a malalts, o sigui, individus simptomàtics amb simptomatologia, perquè s'ha comprovat que en malalts amb simptomatologia, que tenen una càrrega viral molt alta, la sensibilitat de la detecció d'antigen pot arribar a ser alta, 92, 93, o sigui, una sensibilitat alta, no? Llavors, en aquests casos sí que va bé. I en aquests casos, per exemple, urgències dels hospitals o assistència primària, que t'arriba un cas amb simptomatologia, no? Clínicament dius, bueno, sospito que podria tindre una Covid, anem a fer-li una detecció d'antigen, no? Agafes frotis nasal, una esofaringe i fas la determinació, són 15 minuts. En aquest col·lectiu de malalts sintomàtics sí que té una bona sensibilitat, però no s'ha comprovat que tingui una bona sensibilitat en gent asimptomàtica, gent jove, que potser està bé, però que té una certa càrrega viral, probablement la sensibilitat és molt més baixa. Això per un cantó. I per l'altre cantó, quina casa comercial utilitzes? Hem comprovat a l'hospital, fent un assaig amb 5 cases comercials diferents, que hi ha una diferència de 92 a 65. O sigui, una diferència a la sensibilitat brutal entre la casa comercial que utilitzes. Aleshores, això és important. D'on te treus aquest kit? On te'l compres? Qui t'ho fa? Vull dir, hi ha una sèrie d'inconvenients que fan que no serveixi per res, perquè, a més, és una foto fixa. Si t'ho fas 4 dies abans i després, el que dèiem abans, no t'aïlles o no prens unes mesures de no contacte amb d'allò, qui et diu que l'endemà de fer-t'ho no adquireixes el virus, i el dia que vas al convit o al dinar ja ho comences a transmetre. Vull dir que no és aconsellable.
És interessant això de quin model es tria, perquè, clar, evidentment, els que són profans de la matèria, mm-hmm, tu pots anar a una farmàcia i demanes un test d'antígens.
Sí,
si és que
clar.
Es pot demanar així alegrement, que tampoc ho sé.
Sí,
si pots anar tan alegrement.
No poden,
no saps si és dels bons o dels dolents, uh-huh, per dir-ho així. Perdoni, uh-huh, que simplifiqui tant.
Sí, sí, sí.
No, per tant, sí. El risc és, pot ser amb una sensibilitat del 60% i es deixa un 40% a la cantonada, o del 90%, la qual cosa em pot donar una mica més de tranquil·litat, suposant que la meva càrrega vírica sigui suficient perquè es detecti. En tenim molts hàndiques amb aquests testos.
Sí, 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 sí.
Desaconsellats absolutament.
Totalment.
Interessant aquesta reflexió, perquè potser era la planificació que tenia molta gent de dir, mira, escolta, ens ho fem tots plegats i a partir d'aquí decidim si ens podem trobar o no. No és fiable.
No.
Ara bé, persones que hagin passat, és que m'agrada molt aquest aspecte, persones que hagin passat ja la malaltia, que hagin estat infectades, que ja estiguin recuperades, es garanteix que hi ha un grau d'immunitat, per tant, que aquestes persones no es poden reinfectar?
A veure, sobre la reinfecció, s'han descrit casos, d'acord? Em sembla que hi ha un total d'uns 5 en tot el món, vull dir que... Però aquests casos encara estan en fase d'intentar esbrinar el motiu d'aquesta reinfecció. El motiu d'aquesta reinfecció pot ser doble. Pot ser un motiu del virus, que hagi mutat o que hagi generat una nova soca del virus, que la resposta immunitària de la primera infecció que jo he tingut no afecti o no estigui activa enfront d'aquest segon virus. Aquest seria una possibilitat. I la segona possibilitat és que la meva resposta immunitària sigui deficient o no hagi sigut òptima, i llavors hagi adquirit una. Però en els estudis que hi ha, més d'un 95% de la gent té una resposta immunitària en forma d'anticossos, i molts d'aquests anticossos són neutralitzants. Això vol dir que estan afectant o estan bloquejant el virus. I que hi ha un altíssim percentatge de la gent que ha passat la infecció que té anticossos. L'altra qüestió és clar, quina quantitat d'anticossos. Aquí sembla que hi hagi una relació directa pels estudis que hi han descrits entre la gravetat de la Covid, o sigui, si has passat una Covid molt lleu, probablement la quantitat d'anticossos que has generat també és més baixa que si has passat una Covid realment simptomàtica, o bé a casa, o bé ingressat a l'hospital. Aleshores, aquesta gent que passa una Covid més moderada o greu, sembla que tenen un nivell d'anticossos superior. No?
El sistema immunològic treballa més,
sí,
per dir-ho així,
sí,
ho posa més difícil després per una reinfecció.
Clar.
És interessant també les persones que queden amb seqüeles, que fins i tot setmanes, mesos després d'haver estat infectat, encara els queden alguns dels símptomes, bueno, seqüeles directament. No sé si és un camp interessant que cal investigar també, perquè estem parlant de pacients que no poden recuperar la seva qualitat de vida prèvia a la infecció de Covid, no?
Sí. Jo crec que serà el futur immediat és aquest, no? Seguir aquests malalts que han passat de la Covid, sobretot una Covid greu, que molts d'ells queden amb seqüeles de tipus pues, neurològic, alguns d'ells, etc. Veure com evolucionen. No, clar, tenim un històric relativament curt. Sí, no tenim molts mesos de seguiment de les infeccions, no? Però sí, sí, hi ha seqüeles de llarga durada o de la durada fins a dia d'avui, diguéssim. Mm-hmm. No?
Avui també llegim, per exemple, que el Regne Unit s'està parlant ja d'una soca, una variant de la soca original de Covid. Mm-hmm. No sé si ens haurem d'anar acostumant també a aquestes notícies, mm-hmm, de que és un virus i com a tal pot acabar modificant-se, sí, variant, mm-hmm, i la qual cosa encara els hi posa més difícil, no?, a la medicina.
Sí, sí, tot i que les mutacions que es generen aquest virus no són tan prevalents o tan freqüents com la que puguem trobar, per exemple, amb el virus de la grip. El virus de la grip, perquè hem de preparar una vacuna nova cada any, perquè la soca va variant, són soques noves, etc. No? En canvi, el coronavirus, el SARS-CoV-2, té un nivell de mutació relativament baix, amb la qual cosa doncs, hauríem d'esperar que la vacuna fos efectiva i fos efectiva durant temps, i segona, de que no tinguéssim grans mutacions que afectessin moltíssim el comportament del virus, no? Per exemple, aquesta probablement es refereix a una mutació puntual en la proteïna aquella que deia jo abans, que és la que s'ha generat la vacuna, la proteïna S, dona la sensació de que, per estudis epidemiològics, té una capacitat de transmissió una mica més alta que la soca inicial, no? I perquè té més capacitat de replicació dintre de la cèl·lula. Quan infecta la cèl·lula, llavors es produeix més virus, i llavors quan expulses més virus, evidentment la transmissió és més alta, no? Però no sembla que tingui més capacitat de virulència o més capacitat de generar o de tenir una capacitat de lesionar la cèl·lula eucariota que la primera, diguéssim. No?
Què ens falta per saber encara d'aquest coronavirus?
Bueno, bastantes coses des del punt de vista de la patogènia, o sigui, de com ocasiona la infecció. Doncs bé, sabem que hi ha una evolució de la infecció que es dona aproximadament als 7-8 dies. Tu veus si la persona evoluciona cap a bé o hi ha un canvi dràstic, no? Aleshores, aquest canvi dràstic s'associa a el que probablement heu sentit, que s'anomena una tormenta de citoquines, no? És una resposta inflamatòria del cos que genera un efecte contrari al que hauria d'afectar, no? O sigui, genera una inflamació a nivell d'orgànic, a nivell de pulmó, a nivell de ronyó, a nivell de fetge, etc. No se sabem massa bé perquè quan això, els 7 o 8 dies, o te'n vas cap a un avió o te'n vas cap a l'altre. Això s'està acabant de desgrinar i no es coneix massa bé. Des del punt de vista de transmissió, doncs, bueno, cada vegada coneixem més coses. Al principi semblava que eren només les gotetes de gran tamany les que vehiculaven el virus. Ara sembla que no, que els aerosols que també generem... Clar, els aerosols tenen una llargada al sortir de la boca molt més que les gotes que cauen més aviat. No? Llavors, això fa que els aerosols potser perdurin en l'ambient més temps que no pas les gotetes, i això també favoriria la transmissió. No? Aquí això també s'ha d'estudiar més en detall. Quant de temps viu el virus en una superfície inert? Això hi ha bastanta controvèrsia, no? Hi ha gent que diu que pot arribar fins a 8 o 9 dies o en 24 o 48 hores ja desapareix. Aquí també hi ha una mica de controvèrsia i s'hauria d'estudiar més. Vull dir que... I tots els efectes secundaris, evidentment, tot el que són les seqüeles aquelles que comentàvem abans, moltes d'elles es coneix perquè clínicament hi són, però el motiu fisiològic no es coneix, no?
Doctor, permeti'm que li comentis que acaba de sortir la notícia. Hem actualitzat les dades vinculades a la pandèmia i no són bones ara mateix, perquè la famosa R, aquesta, uh-huh, ja ens estem acostumant a aquestes dades, l'RT es troba a l'1,11, per tant hem superat ja l'1, que és aquella barrera que determina la capacitat de contagi d'una persona. La teníem al 0,94, uh-huh, ara a l'1,11, per tant vol dir que una persona pot contagiar a una persona i una miqueta més, uh-huh, dir-ho així, una, sí, mica barroerament i si em permet.
O 100 persones...
O 100 persones a 111, pràcticament. La qual cosa, les dades no són gaire bones, les que acaben de sortir. També hi ha hagut 1.000 contagis més, 1.911, perdó. El dia anterior van ser 900, per tant estem parlant d'uns quants contagis més, i òbviament la xifra de víctimes també ha augmentat. 39 morts només en les últimes 24 hores. Abans que parlàvem dels Nadals, de la prevenció, de què hem, mm-hmm, de fer, què no hem de fer, no sé si aquesta xifra es posa una mica en quarantena ja fins i tot les mateixes festes de Nadal.
Sí, podria ser, podria ser. Jo no tinc...
No, evidentment vostè no té capacitat de decisió, però no. Òbviament sempre ens estan dient que aquests barems i aquests paràmetres són els que acaben de, de marcant marxar. Què es decideix o què no es decideix, si canviem de fase, que ja no canviarem de fase, ja es deia, fins al dia 28 de desembre, ja veurem això fins quan, quan arribarà, però les dades bones, bones no són. Estem pagant potser el pont de la Puríssima?
Segurament.
En tot cas, ja tindrem temps d'analitzar-les, però aquestes són les dades que tenim hores d'ara. De fet, un dels sectors, i ara que parlàvem del tema del Nadal, amb els quals s'està tenint molta sensibilitat a veure què es fa i què no es fa, és a les residències de gent gran, que és una part de la població que ha patit de forma brutal el coronavirus, la Covid, i amb una mortandat realment important. Clar, famílies que diguin, és que jo vull portar l'avi, l'àvia a casa perquè emocionalment també estan molt tocats després de tot el que han passat, quina seria la seva recomanació? Què hem de fer amb els avis que tenim a les residències? O els que tenim a casa, vull dir que hi ha gent que els té a casa i potser els tractem amb la naturalitat, amb una naturalitat que ara mateix no pertoca.
Home, jo crec que si seguim estrictament les mesures que comentàvem abans, la probabilitat de que se'ns contagin és mínima. Però les hem de seguir estrictament, vull dir que no ens hem de relaxar. I, per exemple, si et fas un antigen, de fet, dona una falsa seguretat. No dius, ah, mira, que
tornem,
bé, no?
Tornem, el tema de la falsa seguretat.
Aleshores, fer seguir aquests criteris, aquestes mesures, jo crec que ens permet, d'alguna manera, i que l'avi sigui el focus, vull dir, l'avi és el, diguéssim, el target, no? És la diana. Anem a deixar que l'avi s'estigui envoltat de bombolla, no? Pues no apropar-nos, no, etc. Vull dir que si ho fem així, probablement la recomanació seria que sí, que els poguessin cap a casa, no?
I després, com es deia, de fer-los una prova ràpida quan entrin, tenir-los aïllats uns dies, tot i que sigui dur, plantejar l'aïllament d'una persona gran, però és recomanable.
Sí, però es poden fer proves de manera seriada cada dos o tres dies i controlar-lo, sí, per què no?
I a part, per acabar, perquè ens queda molt poc temps, doctor, dos minuts. Clar, quina lliçó ens ha donat la Covid-19? Perquè jo no sé si la ciència mai s'hagués imaginat que hauria de plantar cara a una situació com la que tenim actualment, i a partir d'aquí ja estem preparats pel que pugui venir en els propers anys, dècades i generacions posteriors. Ja. Com ho veuen des del món de la medicina?
Sí, bueno, veiem que aquesta pandèmia es podria repetir, no amb el mateix virus, evidentment, però amb un altre virus, no? Aleshores, per prevenir, una de les coses que s'haurien de fer, o haurien de fer els xinesos, és tindre una sanitat animal molt més estricta i molt més controlada. El focus va ser probablement aquell mercat en aquells animals que tenen vius per allà, etc., sense cap tipus de control. Aquest és el primer diguéssim punt al qual s'hi tindria que incidir, no? Dit això, no vol dir que això ja ens eviti tenir cap nova pandèmia originada per aquesta via, perquè les pandèmies es poden originar per diverses vies, no? Però si s'originés a través del pas d'un virus de l'animal el ser humà, si això ens hagués passat fa 70 anys, la cosa que ha sigut dramàtica, perquè fixa't que es va aïllar el virus, en menys d'una setmana o dues setmanes teníem la seqüència del genoma del virus, això ens va permetre fer eines de diagnòstic ràpid, en un mes, un dos mesos teníem eines de diagnòstic ràpid, vull dir que tota la tecnologia que tenim a dia d'avui ens ha afavorit moltíssim al controlar una cosa que no hem controlat, però que si no haguéssim tingut això encara hagués sigut més desastrós, no?
Però estan vies de control, deixem-ho així amb un punt d'esperança. Doctor Vila, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos-ho explicat i el punt de vista dels